Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Les borrasques, inundacions i ventades dels últims mesos ens han demostrat, si és que en quedava algun dubte, que el canvi climàtic comporta que tinguem cada vegada més fenòmens meteorològics extrems. Això ens afecta a tots, i veient els estralls que provoquen, que cada dos per tres hem de córrer, que ara ens sonaran els telèfons mòbils abans amb les alert i etcètera, etcètera, diversos sectors van movent fitxa. Per preparar-se pel que vindrà, per aprendre dels errors i amb tota l'experiència que acumulen fins ara, millorar la resposta que podem donar a la imprevisibilitat de la natura.
Tens una pedrea d'aquest efecte en un municipi i el del costat doncs, no l'afecta. Estàs 10 anys que no afecta en un municipi, però durant una campanya afecta dos vegades. És aquesta característica de les pedregades que són molt irregulars.
El camp és un dels exemples. La pagesia estudia com combatre els efectes d'aquests episodis. També els càmpings en són un altre d'exemple. És una opció vacacional molt triada o de segona residència directament en el cas d'algunes famílies. Doncs bé, el sector demana que el govern concreti quan estaran operatius els nous radars meteorològics que han d'afinar la previsió d'aiguats i, per tant, de risc d'inundacions. I, a més, preparen una formació conjunta i recíproca entre cossos d'emergències i personal d'aquests càmpings.
El sector està preparat i amb accions de formació ens ajuden a que cada cop siguem més capaços de gestionar millor els riscos.
Mentrestant, el govern fa inventari de les inversions fetes a les Terres de l'Ebre per reparar els desperfectes provocats per la borrasca Alice, la del mes d'octubre passat. Segons dades oficials, que ara estan presentant justament, ja s'han fet més del 80% de les actuacions urgents. I les que queden, segons assegura el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, estaran pràcticament totes acabades a mitjans del mes que ve. Bona notícia, doncs, per municipis com Godall. Just l'altre dia el nostre corresponsal ho va comprovar in situ, encara estan potes amunt.
Catalunya al dia.
I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Esteu.
Al programa d'avui també us explicarem que a Girona 3 de cada 4 habitatges de la ciutat pagaran menys taxa de residus, amb una rebaixa que pot arribar en alguns casos als 100 euros.
Seran aquelles llars que han agafat l'hàbit de fer servir els contenidors intel·ligents o del porta-a-porta. I que, per cert, els treballadors que fan la recollida d'escombraries a Girona han convocat vaga a partir del 4 de maig.
I atenció, perquè això pot coincidir amb una de les festes més multitudinàries de Girona, el Temps de Flors. També serem a Vic per recollir les queixes d'una escola pública d'alta complexitat fa anys que tenen problemes per filtracions d'aigua.
Doncs mireu, si us aproveu les parets és que les toquem i salten trossos perquè està humit encara, com paper. Es va inflant i es va podrint.
Cada cop que plou hi ha goteres i el pati s'inunda. L'escola lamenta que a sobre no pot optar les ajudes del govern per renovar centres envellits perquè en el seu cas l'edifici té menys de 20 anys.
I us explicarem la prova que estan fent a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, per controlar l'expansió de la canya americana. És una de les pitjors espècies invasores que hi ha al món perquè, a més del mal que fan a la flora autòctona, propicia que hi hagi inundacions. Doncs ara, proven de combatre-la amb rucs.
Amb 7 rucs, concretament, que pasturen pel barranc del nucli de Cornudella. El grup ecologista GPEC, que és qui s'encarrega de fer aquesta prova, controla que també sigui beneficiós per a aquests animals.
Un seguiment veterinari que pugui mirar si els rucs estan bé preparats per fer aquesta feina. Doncs si els provoca algun malestar amb ells, doncs podríem dir que potser no és bo per ells. Però bueno, fins ara, per part dels animals, estan responent superbé.
I mirem també cap a les carreteres, equip viari, Txell Garriga, com les tenim?
Molt bon dia, Cel. Doncs en general tranquil·les, però tenim una incidència que està afectant la GI-634, un accident entre Colomers i Jafra que està obligant a circular en pas alternatiu i que acumula un quilòmetre de cua, i a la resta de xarxa només ens consta intensitat per obres a l'AP7 en dos punts, en els dos casos en sentit nord, a Cambrils i a Gelida, cap a Martorell.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, es torna en fila la temperatura i encara pujarà més, no?
Doncs sí, una temperatura, bon dia, que continua enfilant-se i que pujarà més. Demà, algun observatori, pocs, molt pocs, poden acostar-se, potser no hi arribaran, però acostar-se als 30 graus a l'interior, i sí que preveiem que dissabte i diumenge alguns observatoris interiors hi arribin i en algun cas els puguin superar lleugerament. En general, la forquilla de temperatures més habitual entre els 20 i 25 graus, amb els valors sempre menys elevats a la línia costanera. Poques complicacions els propers dies, això sí, dels pròxims dies, destacar potser els ruixats de tarda al Pirineu de diumenge.
I els esports que explicarem avui, heu del Serram.
Bon dia. A Can Barça continua la ressaca per l'arbitratge de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions. El president electe, Joan Laporta, el considera una vergonya i determinant per haver quedat eliminats. Històrica classificació de l'Unai Girona per les semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Després de superar els quarts de final, el Reier Venècia. Demà, a les semifinals, jugaran contra el Fenerbahçe. El Reus Deportiu tanca avui la fase de grups de la Champions d'hoquei patins a la pista del Barça. Els roig i negres, ja classificats per la final a 8, encara tenen opcions d'acabar tercers de grup. I Lleida es prepara per acollir el cap de setmana la final a 4 de la Europe Cup d'hoquei patins. El Pons Lleida busca un nou títol europeu en una competició organitzada conjuntament pel club i la paeria.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1 i just 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs bé, aquesta setmana, us ho explicàvem aquí, s'han complert 6 mesos, mig any, del pas de la borrasca Alice per les Terres de l'Ebre amb els efectes devastadors que va tenir. Avui la Generalitat ha actualitzat l'estat de les inversions que s'han anat fent a les zones més afectades. Fins ara s'ha complert el 80% d'unes actuacions valorades en 20 milions d'euros. Tot això ho estan explicant aquest migdia des de Tortosa, ho està seguint el nostre corresponsal, en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
I ara la pregunta del milió, eh? Portem el 80%, però quan es preveu que estigui tot enllestit?
Doncs mira, d'aquí un mes a mitjans de maig estaran pràcticament totes les obres d'emergència fetes. Només quedarà, això sí, la reparació dels dos ponts de la Ràpita al Montsià, unes obres que s'acabaran a finals d'any i que també, cal dir-ho, són les que s'emporten el gruix més gran dels diners destinats a l'àmbit de les infraestructures. Ho destacava d'aquesta forma Joan Castor Gonell, delegat del govern aquí a les Terres de l'Ebre.
És la primera vegada que la Generalitat directament se va posar a reparar, no? A executar aquestes obres tan necessàries, obres d'emergència. ¿Vale? Per tant, aquí estem parlant també, pues això, com dia, d'una mica més del 80% d'obres ja executades.
Parlem de 156 obres d'emergència només en l'àmbit de les infraestructures, a banda hi ha tots els treballs que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, està fent i ha fet també per netejar la llera dels barrancs. Fins ara s'han restituït més de 25 quilòmetres de llera i uns 20.000 metres cúbics de sediments també s'han retirat. En paral·lel es treballa en la redacció del pla que ha d'englobar les actuacions més estructurals de cara als propers 5 anys. 22 ajuntaments i 2 entitats municipals descentralitzades han presentat sol·licitud, per tant, s'han presentat per rebre aquestes ajudes aprovades pel govern. A banda, també en les properes setmanes se'ns ha anunciat que sortiran ja específicament les destinades directament als comerços dels municipis més afectats i també a la pagesia.
Entesos, doncs gràcies, Jordi Barranca, des de Tortosa. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs bé, els càmpings són justament un dels espais més vulnerables per aquestes fortes precipitacions, per aquestes borrasques, aquests episodis cada vegada més sovintejats fenòmens extrems climàtics. Doncs bé, han engegat una prova pilot de formació juntament amb els cossos d'emergències per millorar la gestió de riscos i la resposta davant d'aquestes situacions, cada cop més probables. Des de la Seu d'Urgell, ara Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I en aquest cas, aquesta prova pilot de formació, en què consisteix?
Mira, seran dues fases. Primer es faran unes jornades de formació i sensibilització en què s'explicarà als propietaris de càmpings, entre altres, com preveure les emergències i com respondre. I Miquel Gotanegra és president de la Federació de Càmpings de Catalunya.
Unes jornades de formació que es faran per part de la Conselleria Interior, on s'explicarà i es formarà a la gent que es dediquen a fer plans d'autoprotecció, a gestors de càmping, gent que està al món municipal i que ha de conèixer això.
La segona part es faran visites a cada càmping on es faran plans específics, exercicis pràctics i simulacres perquè tothom, tant el personal com els cossos d'emergència, tinguin una visió real de com actuar en cada cas.
Es faran unes visites personalitzades als càmpings. Esperem que això es pugui fer amb un plaç relativament curt als 352 càmpings de Catalunya i que les forces de seguretat coneguin de pe a pa aquelles infraestructures. És molt important que, com hi ha una emergència, quan arribin els cossos de seguretat, tinguin coneixement de la instal·lació.
És una prova pilot que començarà aquest estiu en alguns càmpings de la costa de Girona, però la previsió és que s'estengui a tot el país els propers dos anys. De tot això se'n parla avui demà al segon Congrés de Càmpings de Catalunya, a la Seu d'Urgell, on el sector també ha reclamat que es despleguin ja els nous radars meteorològics que han de millorar la previsió d'aiguats i possibles inundacions als càmpings.
Gràcies, Joaquim.
Adéu, bon dia.
Doncs bé, el canvi climàtic pot afavorir també que hi hagi més pedregades i que siguin més virulentes. Això ho asseguren des de l'Associació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent, que ha ampliat la xarxa de sensors per poder-ne fer un seguiment. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Unes tempestes que també poden ser, i això és un altre dels efectes del canvi climàtic, més primerenques, arribar abans.
Sí, sí, de fet, recordem, d'aquí 3 dies farà tot just un any de la pedregada més primerenca, amb pedres de fins a 3 centímetres que va caure al Pla de Lleida. Els tècnics constaten la impossibilitat de predir-les, però sí que asseguren que amb el canvi climàtic estem exposats a fenòmens més virulents i extraordinaris. Sentim Elisabet Porta, de l'ADB Terres de Ponent.
El Pla de Lleida és una zona que és propícia a tenir pedregades. El que passa és que sí que amb un context de canvi climàtic, doncs aquestes pedregades, quan són, doncs poden ser més virulentes i més violentes i sí, produir doncs pedres més grosses i fer més mal.
I què poden fer els pagesos? Doncs l'únic que poden fer és protegir els fruiters instal·lant xarxes antipedra. Tot i això, el cost d'uns 20.000 euros per hectàrea fa que no arribi ni al 10% al territori que en té. Pere Roquer, pagès i també membre de l'ADB.
El problema és el de sempre. El cost que té per hectàrea, que està al voltant d'uns 20.000 euros, se fa que sigui molt complicat de que es pugui ampliar aquesta xarxa de malla antipedra.
L'associació ha ampliat fins als 170 els granímetres, els sensors, per fer un recull de les pedregades al Pla de Lleida, un territori que, recordem-ho, l'any passat va registrar-ne una vintena en un any extraordinari.
Molt bé, gràcies també per a Joan Álvarez. Bon dia.
Bon dia.
3 minuts i un quart de dues. Les entitats socials alerten que la bretxa digital podria deixar fora molts migrants del procés de regularització que just avui arrenca de manera telemàtica. Per fer els tràmits online cal tenir un certificat electrònic i per fer-ho de manera presencial, a partir de dilluns, cal prèviament demanar cita. A veure, Marc Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Tu has intentat de fer aquest tràmit, de demanar cita. T'han sortit?
No.
No, eh?
Hem comprovat que si no tens el sistema clave d'identificació electrònica, serà molt complicat aconseguir una cita, tot i que es pot demanar per telèfon al 060. Avui no m'ha aconseguit parlar amb ningú. Per no esperar, el mateix sistema telefònic automatitzat et demanava un telèfon mòbil per enviar un enllaç i quan hi entres t'adones que necessites un certificat electrònic per demanar aquesta cita. Una complicació més afegida a uns tràmits ja molt complexos que acabaran deixant gent fora, com ens alertava a 3Cat Info Natàlia Venezuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
S'ha de reforçar aquesta atenció presencial sempre que sigui necessari, perquè si no, hi haurà persones que quedin fora d'aquest procés, perquè no podem obviar un tema que és la bretxa digital que afecta especialment a col·lectius vulnerables. Per tant, aquí no s'estan donant un accés, no?, que moltes persones no tindran.
A més, a Catalunya no hi haurà cap oficina d'estrangeria per fer aquests tràmits de manera presencial i només es podran fer en algunes oficines de correus i de la Seguretat Social, en aquest cas, només a la tarda. Pel que fa als informes de vulnerabilitat que poden ajudar a la regularització, les entitats socials que els poden elaborar alerten que encara no saben amb quins documents ho hauran d'acreditar i quina responsabilitat tindran les persones que els acabin firmant.
Doncs veurem què passa, perquè tot això a partir d'avui telemàtic, a partir de dilluns presencial, però unes pegues i uns entrebancs que si nosaltres des d'aquí amb mitjans informàtics ens ha costat o directament no ho hem pogut fer, doncs no té pinta que sigui gaire fàcil per la resta.
Serà complicat.
Ho anirem explicant. Gràcies, Marc.
Bon dia.
I això és just el que passava a les portes del Servei d'Atenció a l'Immigrant de Barcelona. Justament cues per aconseguir aquests informes que ara dèiem de vulnerabilitat. S'estan registrant llargues cues de centenars dades de persones que s'adrecen aquí, en aquest servei, i denuncien desorganització i falta d'informació. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Josep Forns i en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Has pogut parlar amb la gent que intenta fer aquest tràmit, amb la gent que està a la cua, vaja.
Sí, tothom amb l'objectiu de sortir amb aquest certificat de vulnerabilitat que hauran d'adjuntar en la sol·licitud per regularitzar la seva situació administrativa. Mohamed, de Bangladesh, va arribar fa 4 anys amb un patracol de papers, l'hem trobat a la cua, ve a buscar el document que necessita.
Esto, papel para vulnerabilidad. Para eso es esta cosa. Que yo no trabajar antes ningún lado con contrato o no tiene abogado que me sabe.
La majoria de persones amb les que hem parlat tenen problemes per demanar aquesta cita prèvia. Veuen inevitable acabar a mans d'un advocat o un gestor com el Mohamed. La Maricel, per exemple, és colombiana i, com la majoria, no té coneixements per fer aquesta petició online.
Pues a uno que no sabe mucho de tecnología, o sea, es como un poco más complicado, ¿ya? Entonces, por eso a veces prefiere uno hacer las cosas presenciales que hacerlas pues por internet.
Ningú que no tenia cita prèvia ha aconseguit aquest certificat. La gran majoria han sortit amb un fullet i amb un codi QR que porta a un formulari de l'Ajuntament de Barcelona. En Daniel Benassolà i en Lenin Paruà ha fet un peregrinatge amb el seu amic aquest matí.
En el ayuntamiento que está por Cloc, Cruz Roja que está por la Marina, y ahora estoy aquí en el Sayer de acá.
En Hospitalet tampoco está en el aviso que, sí, que no tienen información,
que no tienen información, nada.
O sea, en pocas palabras, a los propios abogados tampoco tienen información, sí, sobre el tema de vulnerabilidad.
Tothom es queixa que no té prou informació i tothom denuncia que el telèfon 060 no funciona.
Doncs gràcies, Miquel Jarque, també gràcies, Marriera, per recollir doncs aquesta problemàtica, aquesta situació en què s'estan trobant aquests immigrants que volen regularitzar la seva situació i tenen totes aquestes traves burocràtiques i falta d'organització, és evident. Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
En 5 cursos s'ha més que doblat el nombre d'alumnes que necessiten suport educatiu i ja són 4 de cada 10. Aquesta xifra s'explica sobretot per l'augment d'alumnat vulnerable i nouvingut, però aquí també destaca que en els últims 5 cursos el nombre d'alumnes amb autisme s'ha doblat i el nombre d'alumnes amb trastorns que condicionen l'aprenentatge, com els de dèficit d'atenció, amb hiperactivitat o dislèxia, ha augmentat un 30%. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, davant d'aquesta fotografia d'educació reconeix que la situació és difícil perquè cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats en un mateix grup classe. També detalla que aquest curs hi ha 14.700 professionals destinats a atendre aquest alumnat i que els darrers 5 cursos el pressupost ha augmentat més d'un 60%. S'ha passat de 142 a 230 milions d'euros. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
Aquests 230 milions han anat sobretot a tot el que són les mesures i els suports intensius que necessitem en els centres. El que sí que és cert és que necessitem avançar en aquests recursos, necessitem més figures professionals, com diuen els mestres, necessitem més mans. És cert, necessitem més de mans, i mans que siguin multidisciplinars.
De cara al futur, el departament apunta que part de les solucions passen per afegir més mans, però també per revisar la distribució dels recursos que actualment ja té el sistema i millorar la detecció precoç de l'alumnat amb aquestes dificultats d'aprenentatge.
Gràcies, Sara. Hi ha queixes de l'escola pública La Sínia de Vic, que és una escola d'alta complexitat, per filtracions d'aigua i floridures a les parets d'aules i passadissos, i que han augmentat amb les pluges dels últims mesos. Fa anys, de fet, que demanen solucions i lamenten que no entrin dins aquesta partida del govern que va anunciar ajudes per renovar escoles molt envellides perquè, en aquest cas, l'edifici té menys de 20 anys. Vic Natiadell, què hi diu el Departament d'Educació sobre aquest cas?
Educació assegura que les obres es faran aquest any. Hi ha 1.300.000 euros per arreglar-ho, però el centre vol garanties per escrit que podran començar el pròxim curs amb el problema solucionat. Mireia Escobar és la directora del centre.
El claustre està molt envivat perquè les classes, quan arriben al matí, fan olor d'humitat, hi ha nens que es queixen perquè hi ha nens asmàtics o jo mateixa, i dir, ostres, costa respirar bé. I el que necessitem i volem és que ens arreglin l'escola.
Aixeca la fusta d'una paret que està ben florida i ens ensenya com de bufada està la paret d'una aula.
Les toquem i salten trossos perquè està humit encara. I aleshores va saltant tot i és tot de fusta i com de paper, es va inflant i es va podrint.
La situació és insostenible, diu Yolanda Veïna, presidenta de l'AFA.
No és normal que en una escola que no té ni 20 anys hi hagin fongs negres a la paret i que sortim bolets, com ens hi hem trobat fa dos cursos, que sortien bolets a les parets. I això no es pot consentir.
I la mala imatge que això dona a l'escola no ajuda a treure alumnes.
Ja tenim problemes perquè les famílies vulguin venir en aquesta escola i, a més, vas a la classe d'I3 i veus que està tot ple de fongs a les parets, no portaràs els teus fills.
La Sínia de Vic, construïda en una zona inundable, té 400 alumnes de primària.
Vinga, seguim amb més coses. A 10 minuts per 2:15. Gallines, pollastres i altres aus de corral ja poden tornar a sortir a l'aire lliure a tot Catalunya. Avui s'ha aixecat l'obligació de tenir-los confinats, que encara continuava vigent, a més de 200 municipis d'aquí per prevenir el contagi de la grip aviària, Jordi Canal.
La mesura es va començar a aplicar fa 5 mesos i fa unes setmanes es va aixecar part del territori, però es mantenia al voltant del delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà i altres àrees humides de les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, que és o les principals zones de pas de les aus migratòries. Ara el risc de contagi ha disminuït, segons el Ministeri d'Agricultura, i per això ha decidit aixecar el confinament del tot, a tot arreu. De tota manera, recomana a les explotacions apícoles que reforcin les mesures per evitar el contacte dels seus animals amb les aus salvatges. Des de l'1 de juliol de l'any passat, hi ha hagut 16 focus de grip aviària en granges de l'Estat. Els dos últims fa 3 mesos van ser les comarques de Lleida, en concret a Bellpuig i a Castellnou de Seana, i a Naus Silvestres hi ha hagut 165 focus.
Un 75% dels habitatges de la ciutat de Girona pagaran aquest any una mica menys de la taxa de residus. Són tots aquells que han fet un ús habitual dels contenidors intel·ligents o del porta a porta, en una situació que, de retruc, ha fet augmentar el volum de reciclatge. És una bona notícia tenint en compte que Girona, Fèlix Martín, és una de les ciutats on més es paga per la recollida de les escombraries.
Sí, bon dia, exacte. Els veïns de les grans ciutats o capitals de comarca de Catalunya han pagat de mitjana el 2025 170 euros anuals per aquest servei. A Girona, si agafem els barems que han presentat avui, un pis d'entre 85 i 100 metres quadrats amb un consum mitjà d'aigua pagarà aquest any 244 euros, per tant, és força més. Però encara serà més car per qui no hagi fet un ús habitual del servei de recollida, ja sigui amb els contenidors intel·ligents o el porta-porta, 352 euros. Per tant, gairebé 100 euros més. És un premi, ha dit la regidora d'Hisenda, Sílvia Liu.
Nosaltres entenem així, o sigui, quan vam encarar el treball d'aquesta taxa de residus ja fa un any, gairebé, vam encarar-ho justament perquè totes aquelles persones que havien fet ús habitual del sistema no haguessin de pagar més que l'any passat. I, per tant, el que volíem era justament això, que notessin una rebaixa en la seva tarifa de la taxa de residus.
A tot això, la instal·lació Girona de nous contenidors d'escombraries n'han posat un miler més, que es poden fer servir les 24 hores. Ha fet baixar d'un 38% el volum de deixalles que es deixaven al carrer.
Però no tot són notícies positives, perquè paral·lelament a la presentació d'aquests resultats i també d'aquest anunci de rebaixa de la taxa d'escombraries, els treballadors, justament, que fan la recollida de la brossa, han anunciat vaga. A partir de quan?
A partir del 4 de maig, perquè la negociació del conveni, diuen, està encallat. Això pot coincidir, per tant, amb una de les festes anuals a Girona que porta més visitants a la ciutat, el Temps de Flors. Els treballadors reclamen augments de sou vinculats a l'IPC, més personal i també millores en els horaris.
Catalunya al dia.
We'll be right back. Nou capítol de la crisi interna de Junts a Sabadell. Els dos regidors expedientats impugnaran l'elecció de qualsevol candidat que el partit triï sense comptar amb ells. També recorreran les mesures cautelars de suspensió de militància i estan convençuts que els tribunals els donaran la raó. Anem a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs si la crisi s'agreuja encara una mica més. Divendres hi ha una assemblea local de Junts on els dos regidors ja no poden anar perquè estan suspesos militarment de militància de manera temporal. Lluís Matas està convençut que tot és una estratègia per apartar-lo i anuncia que impugnarà qualsevol decisió.
I estic convençut, convençudíssim, de que abans de l'aplec hi haurà un candidat de Junts. I ho hauran fet amb nosaltres fora. Però, escolti, que no s'acaba aquí la pel·lícula. Que estem contentíssims i amb moltes ganes perquè els advocats ens diuen que nosaltres guanyarem la batalla judicial que vingui posteriorment. Poden tenir el problema de tenir un candidat que es digui senyor Fernández, que no representa en cap manera els valors de Junts ni de Convergència, però que a sobre que nosaltres l'impugnem i el tirem enrere tot aquest procés.
De les discrepàncies entre el grup municipal de Junts i l'assemblea local del partit se'n deriven quatre procediments. El partit diu que l'actuació dels regidors pot constituir una falta molt greu. Es refereix a les declaracions de la darrera roda de premsa. Els regidors esgotaran les vies internes de Junts abans d'anar als tribunals.
I dos quarts de dues. L'Ajuntament de Barcelona es planteja la possibilitat de reformar l'eix que va des de Plaça Universitat fins al Passeig de Sant Joan. El regidor del districte de Ciutat Vella, que és l'Albert Batlle, ho ha apuntat en un acte en què els comerciants del carrer Palai reclamaven una reforma de la via perquè sigui més amable amb el vianant. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Albert Batlle s'ha mostrat disposat a afrontar aquesta reforma del carrer Palai. Ha dit, però, que és una qüestió que s'haurà d'encarar durant el proper mandat i l'ha inclòs en un possible projecte de més gran envergadura.
Hem d'abordar una transformació pendent des de la plaça Universitat fins al Passeig de Sant Joan, que això vol dir repensar les característiques del carrer Pelai, però també els dels carrers on desemboca Pelai, que és carrer Fontanella, carrer Trafalgar i el mateix ja Passeig de Sant Joan, per descomptat la ronda de Sant Pere per la banda de dalt. Jo crec que són projectes que hem d'anar madurant, que hem de pensar.
L'entitat Barcelona Oberta i els comerciants volen, entre d'altres, ampliar les voreres, que hi hagi més mobiliari urbà o més zones verdes, tot i que d'arbres no se n'hi poden posar perquè el metro passa per allà sota. Francesc Casanovas és membre de la Junta de l'entitat Palai Centre i Rodalies.
La potencial millora de la mobilitat, on hem d'aconseguir que el transport públic i el privat funcionin millor. Tenim fins a 30 contenidors en el carrer Palai que fa que no sigui visualment còmode. Després tenim un potencial de millora de la vegetació, on es generin ombres i la gent estigui a gust. Incrementar les hores d'il·luminació del carrer i millorar la seguretat.
Els comerciants han puntualitzat que no demanen convertir els 300 metres del carrer Palai en un eix verd. Volen una reforma, diuen, que el posi a l'alçada de carrers com la Rambla, el Passeig de Gràcia o la Via Laietana.
I comença la segona fase de remodelació de l'estació de Molins de Rei, la més ambiciosa, perquè suposa, amb una inversió d'11 milions d'euros, la construcció d'un nou edifici al vessant nord, l'ampliació de les andanes fins als 200 metres de longitud i també nous ascensors per accedir a aquestes andanes, David Àngela.
Bon dia. Segons l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Prat, aquestes obres suposen adaptar l'estació al segle XXI amb unes andanes plenament accessibles. Destaca que incorporen un segon accés per la part alta del municipi, també accessible sense haver de passar per sota de les vies. A més, Xavi Prat assegura que l'ampliació de les andanes afectarà tots els usuaris de la R4 per aquesta raó.
El fet d'allargar i adaptar aquestes andanes a convois de 200 metres és el que permetrà que quan arribin els nous convois, aquests convois puguin estar a la R4. Perquè ara un dels hàndicaps que hi ha, o el principal hàndicap que hi ha, perquè aquests convois no puguin posar-se a l'R4, és la manca d'adaptació de les andanes de Molins de Rei.
Xavi Paz confia que les obres contribueixen a superar la crisi de mobilitat que s'ha viscut a Catalunya. Renfe calcula enllestir aquesta segona fase d'obres en poc més d'un any, concretament en 14 mesos.
Catalunya al dia.
A Aquest migdia al Congrés dels Diputats a Madrid s'han registrat 130.000 signatures per demanar que revisi la llei del menor. La meitat de les aquestes firmes les ha recollides la família del jove que va morir l'agost de l'any passat a Tàrrega, apunyalat suposadament per un noi de 17 anys. Lleida, Estel Abusoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
La demanda és clara. Volen que s'endureixin les penes en adolescents que cometen delictes greus i molt greus.
Sí, exacte, com en el cas de del capital de l'Urgell, la víctima tenia 18 anys i el suposat autor del crim va ser un noi de 17 anys que de moment continua ingressat en un centre en règim tancat pendent de judici. La recollida de signatures l'ha impulsada la mare del jove apunyalat, Sílvia Guerrero, que va iniciar la campanya l'octubre de l'any passat a través de la plataforma d'internet Change.org. N'ha recollit 65.000, que se sumen a les de 4 famílies més que també han viscut la mort d'un fill o filla a mans presumptament de menors d'edat. En declaracions a aquesta emissora, Sílvia Guerrero creu que tenen prou suport perquè els polítics responguin.
Amb la totalitat de les firmes que portem, hem pogut demostrar que la gent està molt a favor de que la llei s'ha de rectificar i que hi ha poques.
Reclamen que la llei del menor es reformi i reculli sancions més severes quan els delictes siguin greus, per exemple, si cometen violacions o agressions amb armes blanques. Per tant, que siguin les accions i no l'edat de qui les comet el que en determini les conseqüències.
I aquesta matinada ha mort a la presó de Ponent l'home que va matar el seu gendre a trets en ple carrer a Lleida l'octubre passat. L'intern s'ha tret la vida a la seva cel·la. És el quart suïcidi en presons catalanes en el que portem d'any. Ens quedem a Lleida encara. Noelia Caselles, l'home estava en presó preventiva.
Bon dia, Estel. Sí, des que va disparar mortalment contra el seu gendre al carrer Doctora Castells de Lleida l'octubre passat, ara fa 8 mesos. La víctima, que era mosso d'esquadra, va morir al moment i ell es va quedar al costat del cos, el va tapar amb un llençol que portava preparat i va trucar al 112. En aquell moment tenia 78 anys i des de llavors era a la presó de Ponent on aquesta matinada s'ha suïcidat.
I no tenia, però, Noelia, activat el protocol de prevenció de suïcidis, no?
No, perquè no s'havien detectat indicadors que ho justifiquessin. Ara s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. El Departament de Justícia en un comunicat lamenta la mort de l'home i considera que qualsevol suïcidi en una presó és un fracàs del sistema. És el quart cas en presons catalanes en el que portem d'any i ara s'analitzarà el cas per valorar si cal adoptar mesures addicionals.
Hi ha consternació al Priorat per la mort sobtada de Salustià Álvarez. Era president de la denominació d'origen qualificada Priorat i havia estat també alcalde de Porrera. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi havia estat una figura clau en l'impuls vitivinícola de la comarca i en el posicionament internacional d'aquesta denominació.
Sí, tothom considera Salus Álvarez una figura indispensable en la modernització i l'impuls internacional de la denominació d'origen qualificada Priorat. En un comunicat, la mateixa DOQ ha elogiat el compromís de Salus Álvarez amb el territori i els seus vins des de fa dècades. Va ser president, de fet, de la denominació en dues etapes diferents, des del 1992, i sempre treballava pel futur econòmic i social del Priorat. Fa unes setmanes, en l'última entrevista inèdita que li fèiem aquí a 3Cat Info, parlava de la importància del relleu generacional.
Per mi, el més important és que hi hagi gent jove, engrescada i animada, a tindre la visió de que en el Priorat es poden fer microempreses i poden desenvolupar una activitat de vida, que en digui, com aquell petit restaurador que vol obrir un petit restaurant, com aquell petit botiguer que vol obrir una petita botiga, doncs al Priorat es poden fer microrestaurants, microcellers, microactivitats.
Salus Álvarez també havia desenvolupat la seva trajectòria professional al celler familiar i va ser alcalde de Porrera entre el 1987 i el 2003. L'Ajuntament ha lamentat la seva defunció i ha traslladat el condol a la família i als amics, igual que també ha fet l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que el considera un referent en la consolidació del segell vinícola del Priorat. La família demana que respecti la intimitat per les circumstàncies de la mort i agraeix les mostres de condol d'amics i institucions.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan passen 3 minuts de 2:15, Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Repassem, com sempre, aquesta hora les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info, que avui passen per la notícia que ahir destacàvem especialment aquí al Catalunya al dia, sí, en relació amb els exàmens de conduir.
Les autoescoles, no és una de les notícies més vistes, les notícies de territori, diguem, aquestes llistes d'espera, més de 85.000 persones que s'esperen per fer aquest examen pràctic de cotxe. Dèiem que es fregava el col·lapse, és el que diuen les autoescoles, és una de les informacions, com dèiem, més llegides avui encara a la web i l'app del 3Cat Info.
Doncs si ho voleu ampliar, ja ho sabeu. un altre, el Teatre Principal de Montblanc, que fa 30 anys,
sí,
que està abandonat.
Abandonat i acumulant pols, diguem, no? És un teatre històric que va obrir les portes l'any 23, va tancar el 98, i ara el que passa és que els propietaris busquen una sortida per aquest edifici que està com protegit. També és una història que podreu llegir aquí a la web i l'app.
Ens està costant trobar una sortida amb aquests 30 anys.
Totalment, sí.
Què més recomanem?
Mira, avui recomanació de la Fira de Titelles de Lleida d'aquest any, crec que en parlareu d'aquí una estona.
Sí.
Doncs que
Manuel
sapigueu...
Manuel Casellas ens farà una peça recomanant-nos alguna
cosa. Doncs si us perdeu alguna cosa, sapigueu que a la web i l'app trobareu els imperdibles d'aquesta fira, que es fa del 30 d'abril al 3 de maig, però que avui es posa a la venda les entrades i per això doncs avui també publicam aquesta recomanació.
I fa un any de què parlàvem?
Mira, parlàvem que havien nascut tres polls de falcó pelegrí a la Sagrada Família.
O sigui, això era notícia de la setmana passada, no?
Exacte, això et volia dir. És a dir, fa uns dies van tornar a néixer tres polls més perquè és l'època de cria, per tant, això fins aquí normal. Aquest niu el va impulsar l'any 99 l'Ajuntament amb una entitat, diguem, naturalista. En tres dècades que es va iniciar aquest projecte han nascut ja 250 polls a tota l'àrea de Barcelona i només 56 en aquest niu de la Sagrada Família.
Déu-n'hi-do, doncs, ja estan bé aquí.
Si voleu seguir en directe, hi ha una webcam que podeu trobar, eh?
Fantàstic.
El Pelegrí Sagrada Família.
Molt bé, doncs ens ho apuntem. Molt gràcies, Marc. Fins demà.
Catalunya al dia.
Vinga, doncs seguim 2:45. Al Baix Penedès proven el control de la canya americana amb un ramat de rucs. El grup ecologista JAPEC fa un estudi en un barranc de Sant Jaume dels Domenys per controlar aquesta espècie invasora, una de les pitjors del món. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, com ho faran?
Hola, bon dia. Doncs fent que 7 rucs pasturin per la zona del barranc del nucli de Corrodella, que és on s'està fent aquesta prova. Xavier Pedro és tècnic del JAPEC.
El que busquem és avaluar si aquesta forma que seria com sostenible, en principi, la pastura de rucs doncs té un cost que és poquet, pot servir per al manteniment del rebrot d'aquestes canyes.
La canya americana és considerada com una de les 100 pitjors espècies invasores que hi ha al món i això provoca grans problemes a les espècies autòctones i, a més, faciliten les inundacions.
Ocupa llocs on hi hauria d'haver un bosc de ribera amb espècies autòctones que són les que afavoreixen, tant ajuden a prevenir inundacions, aquestes torrentades o riuades que venen, i també a filtrar i a netejar l'aigua.
Els ases estan en un espai delimitat i se'ls fa un seguiment veterinari perquè s'està estudiant si el projecte és positiu tant pels animals com per l'ecosistema.
Un seguiment veterinari que pugui mirar si els rucs estan bé preparats per fer aquesta feina. Doncs si els provoca algun malestar amb ells, doncs podríem dir que potser no és bo per ells. Però bueno, fins ara per part dels animals estan responent superbé.
Amb aquesta prova pilota en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua s'intenta buscar alternatives naturals pel control d'aquesta espècie.
Catalunya al dia.
Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va. Papallones amb ales de vidre i si et dic la veritat. Jo també he dit mentides. Que l'amor em rebenti a les mans. Que m'estimo molt millor que abans. Estava...
Doncs ja està, per parlar de Sant Jordi, que tindrà més espai que mai per les parades de llibres i roses arreu de Catalunya. A Barcelona, la principal novetat és el trasllat de les parades de la Rambla de Barcelona, que podria mantenir-se l'any que ve. Les obres, a Girona, també obliguen a canviar la ubicació dels estands. Barcelona, Montse Camps.
Parades arreu de Catalunya, que Barcelona, per exemple, creix en espai amb 425, 365 de llibres, de les quals 257 hi signaran autors. Aquest any les obres a les Rambles obliga a traslladar les parades, un canvi que podria mantenir-se, segons Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters.
Obrim nous espais i noves oportunitats. Tenim un recorregut nou que, continuant Passeig de Gràcia, que va en plaça Catalunya, arribarà a Portal de l'Àngel i ens portarà fins a la catedral. Això esdevé un eix nou, temporal, però a vegades les coses temporals, com demostra la Setmana del Llibre, venen a quedar-se, no vol dir que vingui i es quedi l'any que ve, tinguem Rambles i Portal de l'Àngel. Veurem,
Una altra novetat destacada és l'ampliació d'espai al Passeig Sant Joan i Passeig Lluís Companys, on es concentrarà sobretot l'oferta de còmic, literatura infantil i juvenil. Això mostra que cada vegada creix més l'interès per aquests gèneres. Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters.
Aquest any arribem fins a la plaça Tetuán amb tot un tram nou, i això demostra no només aquesta voluntat de descentralització, d'acostar-nos a barris diversos i fer-ho més fàcil a la gent, sinó que també demostra que aquests públics i aquests gèneres com més rellevants són i es tradueixen en aquesta demanda.
A Girona, les llibreries de la ciutat instal·laran les seves parades a l'Avinguda Sant Francesc a causa de les obres que s'estan fent. A Lleida, les llibreries es concentraran a la Rambla de Ferran i a l'Avinguda de Francesc Macià. I a Tarragona, la festa es farà a la Rambla de Tarragona.
I aquest matí, ara ens ho explicava Marc Vidal, s'han posat a la venda les entrades per als espectacles de pagament de la Fira de Titelles de Lleida, que omplirà la ciutat del 30 d'abril al 3 de maig. En total, s'hi podran veure una trentena de muntatges, tant locals com nacionals i internacionals, que s'han triat entre més de 400 propostes. Gairebé la meitat d'aquests espectacles són gratuïts. L'Estela Busoms i la Noèlia Caselles en repassen alguns d'aquests espectacles que no ens podem perdre.
Per a infants i famílies. Sum, de Baichimo Teatre, infantil sense paraules.
Sum significa ombra, la llengua dels àkans que viuen a Ghana, i aquest espectacle parla justament de la nostra ombra. Dues artistes converteixen les seves ombres en art.
Està preparada per matar a la...
Fantasmes de guerra, de la companyia de comedians La Baldufa, majors de 10 anys, castellà, amb subtítols en anglès.
La guerra civil és el centre en aquesta obra, que narra la història de tres amics inseparables de Serós, al Segrià, separats pel conflicte i retrobats dècades més tard en una residència d'avis. Estàs preparat per matar el teu amic? Es pregunten.
Fly Me to the Moon, de Leandra, familiar sense paraules.
És una de les estrenes absolutes de la Fira de Titelles i és el nou muntatge del reconegut clown català Leandra Rivera. Juntament amb Laura Miralbés, proposen el viatge de dos pallassos cap a la lluna amb un tàndem com a protagonista, humor sense paraules marcat per la tendresa.
Bufairons, del Centre de Titelles de Lleida, familiar català.
L'univers secret i fantàstic dels Bufairons va centrar el primer espectacle del Centre de Titelles de Lleida, que ara compleix 40 anys. Per celebrar aquest aniversari, aquests petits éssers tornen als escenaris.
Públic juvenil i adult.
I have been performing for 40...
Don Quixote is a very big book, de Posable Thumb Theatre. Juvenil, anglès subtitulat en castellà.
El Quixot parla anglès en aquesta proposta esbojarrada arribada des del Regne Unit. El cavaller Sancho Panza i Rocinante viuen aventures inesperades que ens fan reflexionar sobre el pas del temps.
Sabotage, de Sara Anjos i Joana Ellert, juvenil sense paraules.
L'espectacle inaugural de la Fira de Titelles arriba des d'Alemanya i Itàlia. 5 intèrprets que fusionen la seva dansa amb la d'un titella a mida humana i creen una taranyina de fils. I tot per provocar una pregunta a l'espectador. Qui manipula qui? Com reaccionem davant les fake news?
I ara més espectacles, però a Igualada, l'Anoia. Perquè Igualada es converteix en referent del teatre infantil i juvenil, és un dels moments més importants que viu al llarg de l'any. Avui ha començat la 37a edició de la mostra, amb les primeres propostes tant per petits com per un públic adolescent i jove. I corresponsal, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Tu ja has pogut veure també alguns espectacles, eh?
Sí, m'han impactat, igual que a tothom qui hi era. Per exemple, Manual per a éssers vius, de la companyia catalana La Mula, ha fet una obra sencera sense parlar, amb música i rètol escrits que entraven i sortien i que et deien que controlaven els teus ulls i les teves orelles i després que ocupaven tot el teu cervell. També ha fet reflexionar molt una altra obra, Bad Moon, dels mallorquins Sí Emigrants, sobre un home amb trastorn obsessiu compulsiu, un thriller que t'arrossega en el seu ritme trepidant amb un sol actor.
Una de les coses més pertorbadores, si és que em passa, tot i que ara ho tenc totalment controlat, fos dins, com si fos una altra persona, com si em veiés des de fora de mi mateix, despersonalització, se'n diu.
També hi ha hagut circ amb els belgues Turrian o una proposta canadenca sorprenent de Baby Tyler Show, on un nadó crea una pel·lícula de titelles plena d'aventures absurdes. El nou director de la mostra, Joan Arquer, busca amb aquests nous llenguatges escènics i la riquesa creadora que hi ha arribar a l'espectador més jove.
Arribar-hi des de la il·lusió, des de la meravella, des del descobriment de veure el que són les arts escèniques, un ara i aquí, un present que està creant una possibilitat d'un altre llenguatge, algú que està més enllà del camp digital i que està en una relació propera.
La feina dels programadors, com l'Ota de Terrassa, és fonamental.
Sempre vinc, doncs, per veure què s'està fent, quines coses hi ha, les novetats, i sempre pensant en quines coses són programables per la nostra ciutat.
Avui i demà el públic és sobretot escolar i dissabte i diumenge hi desembarcaran les famílies per absorbir les màximes propostes possibles entre les 50 que hi ha.
Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí?
I el BCN Film Fest arrenca aquest vespre a la 10a edició amb la projecció inaugural d'això que sentiu, Viatge al País dels Blancs, una producció catalana que narra l'experiència real d'un immigrant ghanès a Barcelona. Òscar Callau.
Es tracta d'una cinta del director Dani Sancho amb els actors Ousmane Umar, Emma Vilarasau i Jordi Bosch. La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que amb aquest film aposten pel talent de casa.
És una pel·lícula que entra molt bé, no?, en el que estem vivint, aquesta història que realment sembla de pel·lícula, no?, d'aquest noi que venia de Ghana i que es trobava les dificultats que es troben molts joves immigrants, però arriba a una ciutat com a Barcelona amb aquest somni, la idea que tenen ells de paradís, i de sobte comença a ensopegar, però ensopega també amb bona gent que li donen un cop de mà i que l'ajuden a integrar-se. Per tant, és una història de superació molt bonica.
El cineasta José Luis Garci rebrà el Premi d'Honor del Festival. La secció oficial inclou pel·lícules com Hermanos, de les mateixes directores de Chavales, la road movie amb Bruna Cosí, Todo lo que vemos, la francesa La copia perfecta, de Jean-Paul Salomé, o el documental sobre els Hombres G, Los mejores años de nuestra vida. El convidat d'aquest any és William Dafoe, amb la pel·lícula El anfitrión. Fins al 24 d'abril es projectaran als cinemes Verdi uns 90 títols.
Passa pràcticament un minut de 3:15. La Fundació Joan Brossa dona el tret de sortir de les celebracions pel centenari del cineasta i polític Pere Portabella amb el cicle Agent Provocador, que arrenca avui. La proposta revisita el seu llegat antifranquista per reivindicar amb força renovada la radicalitat artística com a resposta als nous autoritarismes. Montse Mas.
Bon dia. L'eix central del cicle és exposició de varietats antifeixistes, una mostra documental que analitza com Pere Portabella, juntament amb el poeta visual Joan Brossa i el músic Carles Santos, van utilitzar la provocació estètica, des del circ fins al cinema experimental, per combatre la dictadura. Pel seu comissari, l'artista i activista polític Marcelo Expósito, el principal llegat de Portabella és com va saber creuar art i política.
Pensar el arte como una práctica que se radicaliza experimentalmente a través de los conflictos, de las situaciones, de las crisis políticas de cada momento, pero pensar también la política a partir de las formas experimentales que se dan en la cultura.
En paral·lel a la mostra, el cicle presenta apostes escèniques també provocadores, com el concert de varietats antifeixistes en Niño de Elche o Guerrilla, del Conde de Torrefiel, una obra participativa del 2016 que mai s'ha vist al complet a Barcelona i que apel·la al Portabella més polític. El cicle inaugura la commemoració de l'any Portabella, una col·laboració entre el Ministeri i la Conselleria de Cultura per reivindicar el llegat del director català, que actualment té 99 anys.
I això és la Big Bike Orchestra. És una formació de 6 músics que porten la seva música des de dalt d'una bicicleta de 6 places. És una de les propostes que es podran veure des d'avui fins diumenge a Tarragona en la 31a edició del festival Dixieland. Doncs anem cap allà. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, és un cap de setmana en què s'han programat una cinquantena de propostes musicals que aposten sobretot pel carrer com a escenari.
Doncs sí, és el cas de la Big Bike Orchestra a què et referies i amb la qual, entre altres coses, es vol fer una picada d'ullet al tour que farà parada a la ciutat a mes de juliol. La formació proposa seguir el seu espectacle, ja sigui en bicicleta o qualsevol altre vehicle similar, tal com explica la regidora de Cultura, Sandra Ramos.
Ha organitzat aquesta activitat tan divertida amb la Big Bike Orchestra, que ens oferirà un concert en moviment. El públic haurà de seguir en bicicleta.
El recorregut acabarà al far de la Punta de la Banya després de recórrer els més de 5 quilòmetres de l'Escullera del Port de Tarragona. En tot cas, el festival aspira a arribar a tots els barris de la ciutat amb actuacions gratuïtes de grups locals i internacionals, tot i que també s'han previst activitats al Teatre Tarragona, al Magatzem o a l'Auditori de la Diputació. S'hi podrà veure, entre d'altres, Sara Dowling i Ignasi Terraza, en Guiovin Quintet, al Teatre del Magatzem, la Sant Andreu Jazz Band o Elia Bastida Quartet. Més enllà dels concerts, també s'han previst activitats com ara una marató de ball swing, un pícnic Dixie o una jam session.
T'han tornat a liar, era necessari una mica de pari per posar-te a ballar i segur que demà ens farem una risa, es parlarem de la missa que ahir vaig oficiar.
No se m'oblidarà.
I aquests són els Tiets, que juntament amb Gina Stam, Miqui Núñez o Alfred García són alguns dels artistes que actuaran a Girona a la 11a edició del Festivalot. És el festival dedicat al públic familiar que es farà els dies 6 i 7 de juny. Des de Girona, Carla Saló Pujol.
Els espectacles es repartiran entre l'Auditori de Girona, el Parc de la Devesa i el Palau de Fires i ja s'han venut el 70% de les entrades. Amb la voluntat que ningú es quedi fora, la majoria dels concerts tenen doble sessió. Joan Enric Barceló és membre dels Amics de les Arts.
Nosaltres fa uns anys vam dir muntem el festival que ens agradaria tenir pels nostres fills i filles. La majoria ara ja són grans, ja són adolescents, però el compromís amb la ciutat es manté intacte.
El certamen busca vincular els artistes del festival amb les escoles de Girona. Ho explica Rita Paré, directora del Festivalot.
El Festivalot és un projecte de xarxa i de valors. Ara mateix hi ha els catarres que estan amb l'escola La Farga de Salt fent una acció perquè seguim amb el nostre projecte de vinculació d'artistes que actuen amb escoles, que estan preparant actuacions conjuntes.
El Festivalot busca ser més que un festival de música i també programa diferents tallers i activitats, algunes relacionades amb la cultura catalana.
Ara, alumnes de l'institut i d'algunes escoles han començat a elaborar murals de grans dimensions amb la participació d'artistes. Es tracta d'un nou projecte, Sofia Cabanes, que vol portar l'art urbà als centres educatius.
Bon dia, Estel. Exacte, es pintaran murals al pati de l'Institut d'Aran o també a les parets de l'escola d'Esbordes. Ho faran en el marc d'un nou festival, l'Harmonium, que vol ser també el fonament d'un futur batxillerat artístic a la Vall d'Aran. Per estrenar-se, conjugarà dos temàtiques, la natura i Gaudí. Albert Montbriador és el president de l'associació Gatalleues, que impulsa la iniciativa.
Perquè era su obra se base directament amb la natura. Vull dir que ja mos anava ben de poder partir en la part natural com a espai de muntanya i poder lligar també amb Gaudí.
Alumnes i artistes convidats ja han començat a idear els murals que es pintaran durant el mes de maig. Una iniciativa, la dels murals urbans, que a poc a poc pren força a la Vall d'Aran.
Podríem dir que a la Vall d'Aran està tot pere. Més també ho hem en límit perquè les parets no n'hi ha pas gaire, perquè ho hem sort que era normativa construir-se en Peira.
El festival preveu celebrar una segona edició el curs que ve.
Catalunya al dia.
8 minuts i les dues. Avui fem una edició express de les sortides de cap de setmana amb en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
On aniràs aquest cap de setmana quan no presentis el teu llibre, L'última trucada, que veig que tens moltes presentacions, però segur que tens temps per escapar-te a la muntanya, també.
Doncs mira, podem fer una escapada a la muntanya o a la plana, al delta del Llobregat.
Home!
Que ara està...
efervescent, amb aquelles carxofes i espàrrecs i tot plegat.
Correcte,
no?
Però és que, a més, també està efervescent l'estany del Mirador de Caltet, tota la zona de Caltet, que és aquesta part que està just al costat de la llera final del riu, la part desviada, i que aquests dies, hi vaig anar fa 4 dies, realment val molt la pena. Només heu d'anar fins al Mirador dels Avions, que això està al Prat del Llobregat, just...
que és allà on van tots els tafaners a mirar
correcte,
com surten,
mirar,
no?
Els ocells de ferro. A partir d'allà entres dins del recinte, que està més reservat, i a partir d'allà hi ha diferents miradors, hi ha uns calaixos d'aigua, i a la punta hi ha una guait, que se'n diu la guait de l'estany de Caltet. Pots arribar-t'hi anant fent una caminada planera, molt familiar, molt còmoda, i allà jo hi vaig anar res fa 15 dies i ara està tot ple d'aigua, els canyissers...
Bonic, clavert, bonic, no?
Hi ha ocells de diversos, ja no en conec gaires, però veus flamencs també.
Oh.
De fet, els flamencs els veus també al Mirador dels Flamencs, que és un mirador que hi ha a peu de riu, al costat del riu, més amunt. Per tant, val la pena, val molt la pena. Ara està molt, molt bé.
Doncs ens ho apuntem, Caltet, eh?
Caltet.
No ens veiem dijous que ve perquè tindràs feina a Sant Jordi a firmar, però d'aquí 2 setmanes sí.
Aquí estarem.
Molt bé, gràcies. Que vagi bé el Sant Jordi. Adéu.
Esports.
I ara temps per la informació esportiva en desconnexió, com sempre, per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
Gairebé 48 hores després de l'eliminació del Barça a la Champions davant l'Atlètic de Madrid, continua la ressaca i l'anàlisi d'aquest comiat. Avui n'ha parlat un il·lustre blaugrana.
Ahir va ser el president electe Joan Laporta, qui es va mostrar molt crític amb l'arbitratge qualificant-lo de vergonyós, i avui n'ha parlat l'extècnic i exjugador Ronald Koeman. Amb ell hi ha parlat precisament Marcos García. Marcos, bon dia.
Bon dia. La setmana que el Barça ha quedat fora de la Champions, l'heroi de Wembley ha posat en valor la manera de jugar del Futbol Club Barcelona de Hansi Flick. Diu Koeman que és una delícia veure jugar el Barça, però avisa que és una proposta arriscada si no es pressiona bé. Koeman està convençut que aquesta generació de jugadors blaugrana acabarà guanyant la Champions.
Són jóvenes i el equip és fort i jo crec que con la de aprender cosas, de puede ser de cambiar cositas y yo creo que llega un año que el Barça va a ganar y ojalá que va a ser l'any que viene.
Avui s'ha presentat al Club de Golf Barcelona la 6a edició de la Koeman Cup de Golf, que jugarà el 22 de maig. I avui, per cert, podreu sentir una entrevista amb Ronald Koeman al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Un apunt més sobre el Barça. La migcampista de l'equip femení, Patri Guijarro, que hi va deixar la concentració de la selecció espanyola per una lesió al turmell, ha passat a 8 proves. No sembla una lesió important i la setmana que ve davant l'Espanyol serà baixa, però segurament estarà a punt per jugar les semifinals de la Champions amb el Bayern.
En bàsquet, el Joventut s'ha quedat sense poder disputar la final a 4 que es farà a Badalona el mes que ve, en perdre el tercer i definitiu partit dels quarts de final a la pista de l'AEK d'Atenes.
Els badalonins, que van dominar bona part del partit, van acabar perdent 72-67 i veient, com ja va passar el primer partit, com els grecs els remuntaven els darrers minuts, amb algunes polèmiques decisions arbitrals també incloses. De l'eliminació de la penya n'ha parlat en declaracions a 3CAT Info, el base badaloní Guillem Vives.
Decebuts per no poder assolir l'objectiu que era arribar a la Final Four i aconseguir la Champions a casa, i va ser un partit molt, molt dur, on el teníem dominat fins als últims 5 minuts, que ells van tenir molt encert i nosaltres ens va costar ofensivament trobar les nostres opcions i s'ho emporten ells, felicitar-los i confiant que seguirem endavant i tindrem noves oportunitats per poder aconseguir els nostres objectius.
D'altra banda, Tomàs Satoranski podria reaparèixer demà amb el Barça per jugar el transcendental partit de l'Eurolliga davant el Bayern, amb una plaça en joc per disputar el play-in. El base txec, que s'ha perdut els últims partits sense que el club hagi explicat els motius, s'ha entrenat aquest matí al Palau en l'última sessió abans del partit de demà.
En hoquei patins, avui es disputa la 10a i última jornada de la fase de grups de la Champions masculina, amb 2 partits en presència d'equips de la demarcació de Barcelona.
Parlem dels partits Porto-Igualada a partir de les 7 de la tarda i Barça-Reus Deportiu a 2:15. Sobre aquest duel català entre el Barça i el Reus, N'ha parlat el tècnic del Barça, Ricard Ares.
Un Reus que sabem que sempre és competitiu. En l'últim partit que ells han disputat venen d'una derrota, segur que voldran reaccionar, però al mateix temps nosaltres també no vam tenir bones sensacions de l'últim partit i hem treballat tota la setmana per revertir aquestes sensacions.
El Barça i el Reus ja estan classificats per la final a 8, en canvi l'Igualada no té ja opcions de sèrie.
I a l'Open Barcelona de tennis es juguen avui els tres últims partits dels vuitens de final, ja sense el número 1 del torneig, Carlos Alcaraz, que ahir va anunciar que retirava per culpa d'una lesió al canell dret.
Una jornada que d'haver començat fa pocs minuts, marxem doncs cap a les instal·lacions del tennis Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ha començat a 2:15. Avui es juguen 3 partits dels vuitens de final, d'aquesta manera quedarà ja enllestida aquesta ronda de vuitens. Ara en joc a la central, el partit que juguen l'italià Lorenzo Sonego i el rus Andrei Rublev, el rus millor tenista a priori sobre el paper, número 15 del rànquing de l'ATP, Sonego el número 66. Tot i això, domina l'italià 2-0 i ara amb avantatge per endur-se el tercer joc d'aquest primer set. Quan acabi aquest partit, es jugarà també aquí a la central l'enfrontament entre Corentin Moutet, francès, i l'italià Lorenzo Musetti. I avui, especialment, destaca la jornada de vespre-nit. Un partit ocuparà aquesta jornada, el que jugaran el francès Artur Fis i el nord-americà Brandon Nakashima.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Avui comença el Festival Off Barcelona sobre creativitat, art i disseny digital. És l'edició número 26. Es fa des d'avui fins dissabte al Disseny Hub Barcelona, a la plaça de les Glòries. S'hi fan potències, ponències, tallers, masterclass sobre fotografia, arquitectura, branding, art immersiu. Porta a Barcelona els màxims responsables d'empreses i estudis capdavanters en aquest àmbit. Per exemple, hi haurà l'estudi de Norman Foster, que és l'arquitecte de la Torre Glòries, també els catalans Coda, o Seth Epstein, que és de l'estudi nord-americà Los York. A més, també hi ha dues propostes molt interessants obertes al públic general. Són el mercat del disseny i també el mapping. Que acabeu de passar un bon dijous. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.